bigote para poder tener cash.
Aquí ha passat un fenomen, que és que hi havia el senyor Marcel i Virgili adormit a la redacció, que jo volia que... No volia que entrés a les 3 de la tarda, però...
Ha escoltat lo de bigote.
Però m'ha dit, no, ja passarà després.
Ja, vinc, sí.
Ha sigut pronunciar sí, sí, sí. Bigote Rosset. I escolta,
vostè ho va seguir, això,
ha
no?
Ha fet els 100
sí,
metres.
Ho va veure, això va ser ahir.
Centenars de mils d'euros que veu. I no... O
sigui, no hi ha manera.
No hi ha manera, de, hi ha manera. De fer cèntims, eh? I es veu que truca tothom, eh?
Sí.
Sí, 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 clar, petit cling, el truquem
sí, però llavors els, fa, els ja demana qui, uns diners, ja però qui, negre, eh?
Però ja saps qui, vas, qui ha trucat? La última que ha trucat?
No.
Ho van
mig insinuar.
Mig insinuar.
Guente,
ara, ara resulta que l'exclusiva serà del Marcelí.
Com es diu allò que dius tu, pressuposat?
Presumptament.
Presumptament. Ah, també vostè es protegeix si no, per si de cas.
Perquè no van dir el nom.
Ah, no, ah, ells no van dir i ara ho diré a vostè.
Sí, però vostè si doncs, no s'ho imagina, no?
Jo ja soc gran.
Piticlin, piticlin.
Sí, doncs digui sí. Presumptament.
Presumptament, jo ja soc gran i no sí. Vaig a la presó.
No, però presumptament s'ha de dir ara,
presumptament,
eh?
Sí? Presumptament la Mayra Comisca.
Mayrucha.
Ah, sí?
Està pidiendo dinero a Mayrucha.
Es veu que com que ja ha trucat a totes les portes de tots els últims que coneix de l'1, 2, 3...
A la Bombi? Ha trucat a la Bombi?
Sí.
Ui, pobra Bombi, la vaig veure l'altre dia.
La va trucar. I la Mayra Comisquem ha Mayrucha. Trucat a la... Presuntament, eh? Ha trucat a la Mayra.
Que truqués abans, això.
Que truqués a la porta on hi havia les calés de l'1, 2, 3...
Presuntament...
No, és que només cal que ho digui una vegada. Ah, no cal no, que s'hagi d'anar...
Presuntament sí. Va trucar a no sé en quina hora, eh? L'hora no... no. Però presumptament va trucar
sí, sí,
la Mayra Comisquem.
Presumptament.
A banda de tot això, jo no
però com ha acabat tan pelat? O sigui, aquí què ha anat passant?
Que és que té la butxaca foradada.
Però és això, aquest tipus de gent, són gent que comencen a guanyar molts diners de
sí.
Cop i comencen a tenir un ritme de vida sí. Molt alt i no poden baixar. I quan la xeta se tanca...
No poden, tampoc. De poder es pot, però...
No, però, perdoni, si vostè 10 i gasta 15...
Sí, no, però es gasta 9... No poden gastar nou?
Però aquesta gent
no volen.
I el disc aquell que va gravar amb la seva exnòvia,
sí.
Aquell disc va què? 4 reproduccions va tenir? I una la van posar
però
nosaltres.
No, aquests programes que mira vostè de cap de setmana a la tarda, no podien refitxar el Piticlin?
Piticlin,
no podia fer una secció a fiesta, no encaixa?
No, perquè quin problema té? Que tot el que treballa...
Moment, no encaixa.
No.
No, és que no
el diu vostè com a programador del... Per què no encaixa? Quin problema hi ha?
Perquè presumptament la gent que hi ha allà les diria massa grosses. No,
no però no és un tema d'això. És un tema de que com deu diners a Hisenda, tot el que treballa se l'emporta Hisenda.
Queda embargado.
I prefereix no anar.
I va la filla, que la neta de la Campos, hi va.
Vostè es passa tota la tarda allà en el programa.
És que tampoc no fan res de
i després, per la nit, em vaig posar a veure Quarto Milenio.
Que te la menti.
Vostè sap el d'Olivia Newton-John? Sap que va morir.
Ah, no ho sabia.
Sí, va home, que es va morir, sí.
Ah, no, no ho sabia.
Sí, però aquesta, bueno, això no és la notícia, suposo.
No és notícia, però sembla ser que...
Presumptament és morta.
Bé, doncs sembla ser que aquesta dona van tractar el Líquer, va tractar el tema.
Sí.
Sembla ser que està donant senyals...
Líquer trobo que ha anat enrere a buscar també... No, donant... que no passen res, no passa res ara.
Fan espiritisme sí, i parla.
I parlen. Sí, doncs sembla...
Però vostè com és que estava, que es va veure això també?
Ah, no
però,
sé.
Potser... Que va enganxar a fiesta no, perquè... amb el Líquer. Això són hores de tele, eh?
També t'he de dir que hi ha moments que quedo dormit amb el dit, hi ha moments que quedo despert i veig la tele i el que faci és això.
Sense criteri.
Bueno, què passa?
Bueno, doncs, amb l'Olivia.
Sembla ser que s'està posant en contacte amb la família.
Sí, sí.
Ella
s'està posant en contacte.
Cantant o parlant o...
Ahora vos escucharás.
Perdió la vida, pero parece que no se ha ido del todo. Vaya. O eso es lo que ha asegurado en las últimas fechas su familia. Su hija Chloe fue la primera que en la revista People de repente empezó a decir que sentía muy de cerca a su madre, pero que la sentía de tal forma que parecía que la acompañaba. Por desgracia, Olivia Newton-John muere el 8 de agosto del año 2022 en su rancho de California. Solamente 2 semanas después, el teléfono de su hija Chloe empieza a hacer algo extraño. De repente empieza a fotografiar y capta a su perro. Capta al perro de Olivia Newton-John. Pero justo al lado del perro que aparece un orb de color azul gigantesco. Su hija se queda pasmada porque recuerda las conversaciones que había tenido con su madre. Su marido, John Sterling, después de que falleciera su mujer, cogió las cenizas, tira desde la urna esas cenizas de la que había sido su amor, de repente le hacen una fotografía y en medio de su frente aparece otro orb de color azul.
Un halo.
Aquests els Newton-John no volen marxar de cap de les maneres. Estan allà enganxats, eh? Mira, parlant de coses estranyes i malèfiques, sí, que abans sí. Parlàvem d'aquesta primera hora de la mala sort del Sagitari, sí, sí. Atenció a aquest exemple, eh? La Montserrat diu, la meva germana és Sagitari. Veus? Es va discutir amb la nostra mare.
Veus?
Van a buscar el cotxe i es va trobar un noi a dins robant-li.
Sí.
Avaria del cotxe, clavada d'esquena des de fa dies,
oh,
sí. I la van haver de punxar a la clínica del dolor. Sí, sí. I acaba la Montserrat dient, segueixo?
Sí, sí.
Que veieu com estan els agitaris.
Agitarios putearos.
Amb què acabem, Rocco?
Doncs mira, acabem amb Andreu Buenafuente. Andreu.
Sí, hola,
home, Andreu, què tal?
Andreu, com ho sé, també estic a punt.
Està prim, eh?
Sí, sí.
Ha estat aquest matí a TV3?
Està
prim, 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 prim. M'ha fet un...
Em cuido molt.
Però no sé què menges, però t'has quedat sec.
I el cabell que tinc, sí. Tinc més cabell que quan tenia 15 anys.
Bé, com és això?
Bueno, és la genètica.
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Sí, que hi ha una possibilitat de que el vagis perdent...
Sí, sí.
I després de cap i volta...
Rebrota.
Ah, sí, sí. No sabia pas.
Passa molt, això.
Hauràs de fer cues, al final.
Sí.
Bé, doncs... Ja està a la plataforma, ja està el primer programa.
Un monyo, un monyo.
Escolta'm, que no tens clar exactament com es diu la cadena, no?
No sé, 3K, 3C, 3B.
Molt bona nit. Jo estic molt content de tornar a estrenar un programa a 3K, Cat 3... TV3CAT. Bueno, és igual, perquè això és que com canvien els noms... De tornar a casa, no? Perquè això del canvi de nom de TV3 és com lo de Junts, que li van dient noms diferents, però al final sempre hi ha Convergència al darrere, eh? Que ja sé que no, eh? Ja. Convergència és una cosa del passat i... Ah! Bueno.
No, bueno, escolta, però l'Andreu ha vingut a fer un monòleg, no?
Bueno, però la gent, la gent...
Andreu, analitzem una miqueta l'humor que...
L'humor, clar, tinguem en compte...
Què has volgut explicar?
Jugues a la confusió, que és una perífrasi molt interessant, en la qual entres en la confusió de 3CAT, cas 3, 3CAT, 3 que és pescat. I això la gent, clar, dintre aquest punt de la confusió...
Torni-ho a dir.
3CAT, i això fa que la gent, clar, vull dir, entra en un moment de metàfora humor en el qual hi ha gent que ho interpreta com humor i hi ha gent que ho interpreta com a confusió equívoca. Amb la qual cosa, lo interessant...
I què faràs al teu programa?
El meu programa, l'Andreu, el que farà és que... Evidentment, quan... RAC 1.
Viu la cultura, gaudeix de la gastronomia i passeja entre els colors d'un entorn privilegiat. Experimenta l'aventura de la Noguera Pallaresa, un dels rius més poderosos d'Europa. El Pallars Sobirà no te l'acabaràs. turisme.pallarsobirà.cat.
L'amor ens enfronta.
L'odi ens enamora.
Els dos joves amants més famosos de la història arriben al Teatre Poliorama. Romeu i Julieta, la nova producció de La Brutal, dirigida per David Selves. Una història d'amor, passió, violència i amistat. El Teatre Poliorama.
Tercera temporada al Teatre Poliorama. Tots els dilluns i dimarts del mes d'octubre.
Hi ha tradicions que ve de gust celebrar, sobretot si és amb panellets. Per què no tasteu els panellets del forn Mistral? Els fem un a un, amb molta cura, perquè siguin ben deliciosos. De pinyons, de coco, de taronja, de cafè... Com que són fets i cuits el mateix dia, els panellets del forn Mistral us portaran records de la vostra infantesa. Són com els d'abans, acabats de fer. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Panellets de veritat.
De vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol estar amb tu, i és que al final és com si estiguessis fora del seu abast. O no? A IKEA abaixem els preus dels productes més populars i dels nostres serveis de transport, perquè aquí sí que n'hi ha per a tothom. Descobreix-los a la teva botiga IKEA o IKEA.es.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Segurament soparem alguna cosa lleugera. Crec que vull posar un llum tros d'IKEA a la sala d'estar.
Però què dius?
La inspiració pot arribar en qualsevol moment. Per això IKEA obrirà el festiu 1 de novembre per fer realitat les teves idees. Les botigues de Sabadell i Badalona romandran tancades.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara Pones.
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Entès del que ha explicat el Rocco, senyor Marcelí?
Ara sí.
Que ha explicat una cosa que explicarà demà.
I aleshores, sí, quan l'humor vol entrar en la confusió entre realitat
i aquest xupat,
cas,
més que sec.
Una cosa més metafòrica, la gent riu de confusió i de riure a la vegada, perquè el gag s'ha convertit en humor i l'humor s'ha convertit en humor.
Bueno, Andreu, ja ho aniràs explicant, que tens un munt de programes per fer. Sí, el que farem nosaltres és resoldre l'enigma que teníem plantejat.
Han escrit 410 persones, d'acord, per intentar esbrinar quants treballadors hi ha als forns. Habitualment, no estem parlant d'ara, que evidentment ara s'han incrementat, doncs, evidentment, per la necessitat de panellets. Aleshores, us dèiem A, 5, B3, C2, D4, quants treballadors té un forn de pa, una pastisseria a Catalunya?
Josep Bou!
I només l'han encertada 159 persones. O sigui, de les 410, 159...
Home, doncs,
han dit...
avui punxada important,
avui sí, sí, han dit la resposta...
Enigma dificilíssim.
Bueno, correcte. Porque eren sagitarios los que han respuesto y l'han cagat, diguem endins.
Ja. Molt bé, és de l'1 al 159, direm que la resposta correcta és la B, sí, que és 3 persones.
Ah, 3.
Són
3.
Les que... sí, són les que treballen, segons les últimes dades de l'IDESCAT, del 2020 hi ha 5.634 fleques i pastisseries a Catalunya que donen feina a 17.000 persones. Això equival a 3 persones que hi treballen per establiment.
L'altra calenta, l'altra el treu.
Per tant, de l'1 al 159 per saber qui s'emporta avui la xocolata i la tassa.
A veure, Mago.
138.
Molt bé.
138.
138.
Sí.
Diu, ha posat a l'assumpte, com li demanem perfectament, la B, diu, bona tarda, família, vull la tassa i les xocos. Moltes gràcies, Carme, des de la Cerdanya.
Bravo, Carme.
Carme, felicitats.
Una abraçada. També una abraçada a tots els forners i forneres de Catalunya. Que aquests dies, escolta'm...
panellets amunt, panellets
amunt. I cars, perquè és el pinyó. Per culpa del pinyó, això,
Sí,
és el problema del
pinyó. I ojo que a la mínima et foten pinyó xino,
Sí, sí, a les pinyes no n'hi ha nada de pinyó.
Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
A veure, repassem les notícies del dia. Comencem per Israel, perquè fa un pas més en l'ofensiva terrestre a la Franja de Gaza i ja té els tancs a les portes de la ciutat.
Sí, l'exèrcit hebreu ha confirmat que ja hi ha hagut contacte directe amb els terroristes de Hamas i que n'han matat desenes, diuen, dins els túnels. Alguns testimonis asseguren que s'han fet amb el control de la principal carretera que uneix el sud amb el nord de la Franja. Altres, però, diuen que aquesta incursió, aquest tall de la carretera, ha durat una hora i després s'ha reobert la circulació. El govern de Benjamin Netanyahu diu que han abatut uns 600 objectius i que l'ofensiva s'intensificarà sobretot per terra amb la incursió de més tancs i més soldats. N'ha parlat el portaveu de l'exèrcit israelià, Daniel Hagari.
A aquestes últimes 24 hores hem ampliat les activitats terrestres amb forces addicionals que han entrat a la Franja de Gaza, com ara infanteria, un cos blindat, enginyeria de combat i cos d'artilleria. A través d'aquests atacs integrats de les forces terrestres i de les forces aèries, aquesta nit hem eliminat desenes de terroristes que s'havien atrinxerat en edificis i que intentaven atacar les nostres tropes quan anaven cap a ells.
Última hora des de la zona. Salemerki, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sal, és una pregunta complicada. Es parla d'aquesta gran incursió terrestre que havia anunciat Israel. No sé si hem de dir que ja ha començat, o ja fa dies que ha començat, o és a punt de començar.
Una bona pregunta. El que podem saber és que des del divendres a la tarda va començar aquesta ofensiva incursió terrestre que va ser limitada, però el que sembla és que en lloc de fer una ofensiva a gran escala per terra, el que Israel ha fet des de divendres és una ofensiva gradual, intensa, però gradual, és a dir, a poc, amb cada dia afegint més i més forces, i no de sobte una ofensiva massiva en un mateix dia o mateixa hora, sinó que dia a dia van augmentar les forces, també van augmentar també l'avanç de les seves tropes, i com dèieu abans, segons els palestins, doncs proper també a les portes de la ciutat de Gaza. Tot això estem parlant d'una zona que és al nord de la franja de Gaza. Encara no és tot Gaza, sinó només la part nord de la franja de Gaza.
Evidentment, en aquesta incursió, molta preocupació pels refugiats, que estarien concentrats, per exemple, en un dels principals hospitals de Gaza, que està sota amenaça de bombardeig, i on hi hauria més de 15.000 d'aquests palestins refugiats. Què en sabem de la situació d'aquest hospital?
Segons les Nacions Unides, ja Israel ha demanat un altre cop de forma urgent als hospitals de la franja de Gaza, de la ciutat de Gaza, que facin la seva evacuació al sud. Hem de destacar que des de fa dies hospitals com el Quds o, per exemple, el Shifa, no només hi ha pacients i ferits d'aquesta guerra, d'aquest bombardeig israelí, sinó també hi ha molts refugiats, milers de refugiats, que volen fugir de les bombes. En aquest moment sabem que aquest hospital encara funciona a la ciutat, també Shifa. Israel diu que atacarà segurament aquestes zones quan comenci el combat a la ciutat, perquè diuen que tenen proves de que, com altres escalades, sobretot a l'hospital de Shifa, que és el més important de la ciutat, el braç armat de Hamas té ja la, diríem, el lloc per només com per evitar els atacs, sinó també a la sala i el centre de comandament de Hamas es troba sota, és a dir, un espai subterrani de l'hospital de Shifa.
O sigui que el centre de control estaria sota d'aquests hospitals.
Sí, sí, des de fa dos dies, si no, cap de setmana, si em recordo bé, Israel va donar imatges i converses entre els que Israel diu de gent de Hamas que va ser interrogada a Israel després de l'atac de l'octubre, que deien que sí, que els membres del braç armat els tenien al Qassam, com sempre es protegen, tenen la seva protecció dintre dels hospitals de Gaza, i la seu central és l'hospital de Shifa, que és el més important de la ciutat i de la franja.
Ara en parlarem, perquè parlarem d'aquesta incursió armada, d'això que se'n diu una incursió armada quirúrgica. Preguntarem fins a quin punt pot ser quirúrgica o no, amb un excap de l'estat major de l'exèrcit europeu i analista també d'aquests tipus d'enfrontaments, però no sé si és factible, Sal, desallotjar un hospital tal com demana el govern israelià. De quins mitjans es disposa per poder, de cop i volta, desallotjar un hospital on hi deu haver-hi a dins milers de casuístiques diferents?
Sí, cal destacar que aquesta guerra, que va començar ja fa des del 7 d'octubre, ja han sigut evacuats hospitals a la franja de Gaza. Bàsicament el que fa Israel ara mateix es pot dir que divideix la franja en dues parts, la part del nord de França, del nord, que és on es centra aquesta ofensiva terrestre i on es situa bàsicament fou de Hamas, amb els túnels i la ciutat de Gaza, i després al sud de Gaza, que encara que també està sota els bombardejos, però allà arriba, per exemple, l'ajuda humanitària, que arriba cada dia des de Rafa, i centenars de milers de palestins ja han evacuat aquella zona del sud. La pregunta és, Israel diu a aquests hospitals que poden anar a hospitals o a centres al sud, però és evident que més enllà del tema de la presència de Hamas als hospitals, és evident que és molt complicat també per palestins de la ciutat de Gaza decidir marxar de les seves cases, perquè el camí tampoc és segur, no hi ha cap garantia de seguretat, i llavors és tot, bueno, és una guerra, i les guerres això passa, i és complicat, i la decisió final és de les persones que han de fer, i el tema de l'hospital sí, que és evidentment, com vaig dir abans, que no només ferits, també són pacients i també són refugiats situats o que han agafat, diríem, aquests hospitals per intentar evitar les bombes. No només això, sinó també instal·lacions o escoles de Nacions Unides a la franja.
Les guerres tenen de vegades noms i cognoms. N'hi ha un, que és el Shani, de Shani Louk, que és la jove israelo-alemanya segrestada per Hamas en el famós festival de música a prop de la frontera, que ja s'ha confirmat que s'ha trobat el cos d'aquesta jove, no, Sal?
No s'ha trobat el cos, sinó que s'han trobat proves.
Proves.
El territori israelià, proves de l'ADN, sí, que coincideixen amb això de que és impossible que ara mateix pugui viure aquesta noia de 22 anys, nascuda a Alemanya, que va viure tota la seva vida pràcticament a Israel, la mare d'Alemanya, el seu pare israelià, i que va participar en aquesta festa de la pau al Supernova, però d'un kibbutz, el 7 d'octubre, i que les seves imatges, evidentment, van donar la volta al món perquè es va veure aquesta noia amb tatuatges i pràcticament sense cap, sense consciència, maltratada per la gent de Hamas. I tot i que la mare va dir que tenia informacions el dia després de que la jove, la Shani, estava un hospital.
Exacte, això es va dir, ho va dir la pròpia mare, que creia que era viva.
Sí, sí, evidentment estava ferida greu. Això van veure les imatges, les imatges virals, que la noia estava ferida de forma greu, però finalment han decretat que no és possible que estigui ara mateix no hi ha cadàver, és a dir, i per això la mare, la Ricarda, ha dit que ella voldria molt tenir el cadàver de Jan per fer el funeral, però que si això vol dir un acord amb Hamas per un intercanvi, doncs diu que no, mentre que el pare diu que per exemple, el pare també ha parlat fa uns moments i ha dit que evidentment contra Hamas, i ha dit que no es pot fer cap gest humanitari cap a Gaza mentre no sap res dels 239 hostatges. I per cert, Marc, tu saps, fa uns minuts o una hora, a un altre vídeo de Hamas on es mostra tres dones israelianes segrestades que recriminen el vídeo de Hamas, recriminen i ataquen durament a Netanyahu i li acusen de no voler fer una treva per fer aquest intercanvi entre presos palestins d'Israel amb aquests hostatges o segrestats israelians i estrangers a Gaza.
Sal, cuida't, una abraçada.
Molt bé, que vagi bé.
Fins una altra, adéu-siau. Bé, per analitzar el que pot passar a la Franja de Gaza durant els pròxims dies, en aquesta ofensiva terrestre que el Sal no ens acabava de definir si havia arrencat o no havia acabat d'arrencar, podem saludar de mateix a José Enrique de Ayala, excap de l'Estat Major de l'Exèrcit Europeu i analista de la Fundació Alternativa. Senyor de Ayala, bona tarda.
Bona tarda.
No sé si del seu punt de vista ha començat o no ha començat aquest assalt.
Yo creo que sí. Ha habido una época, o sea, un periodo de unos días en los cuales ha habido unas incursiones preparatorias o exploratorias en las cuales el ejército terrestre israelí entraba y salía de la zona en el mismo día, pero ahora, desde hace 48 horas, ya no ha vuelto a salir, sino que se llama operación terrestre ampliada y están enviando más efectivos terrestres a la zona progresivamente. Han hecho una incursión ya de unos 3-4 kilómetros en la franja de Gaza, se han acercado a la ciudad, a la capital, y parece que la operación va a continuar, la operación terrestre. Es decir, esto habría entrado ya en lo que los israelíes llaman la segunda fase de las operaciones, en la cual pues se produciría la invasión terrestre, como se está produciendo ya.
Militarment, senyor de Ayala, com ens l'hem d'imaginar? Amb quins efectius la fa aquesta incursió, Israel?
Bueno, claro, aquí el problema que hay es que el combate en poblaciones es uno de los más difíciles que existe, ¿no? Ahora mismo han entrado con medios acorazados y mecanizados, pero en la ciudad, en las calles de la ciudad, esos medios no pueden entrar, son muy vulnerables, son calles muy estrechas, la mayoría de ellas, y allí pueden estar sujetos a obstáculos y a ser atacados desde cualquier esquina, desde cualquier azotea. Eso tiene que hacerlo fuerzas de infantería, y tienen que ser además fuerzas especializadas en combate en población, porque es un combate muy difícil.
Vostè veu possible que sigui un combat amb objectius selectius, o això és molt complicat, perquè no afecti a població civil?
Eso es imposible prácticamente. O sea, que lo más normal es que si se produce este tipo de combate urbano, pues haya muchas bajas por ambas partes. Es decir, que también habrá bajas por parte israelí, porque como digo, pues en ciudad eso están expuestos a todo tipo de emboscadas, de ser atacados o disparados desde cualquier azotea, desde cualquier rincón, trampas explosivas en las casas, es muy complicado. Y luego, pues claro, lo más fácil es destruir las casas de una manera directa, a través de cañones o de tanques o desde fuego aéreo, para para evitar ese tipo de ataques individualizados, y entonces ahí muere mucha población civil, como está pasando, claro.
Per tant, vostè veu impossible separar un atac a una cèl·lula terrorista de Hamas d'un atac que pot causar víctimes civils.
Bueno, vamos a ver, yo lo que creo es que hay unas leyes de la guerra y hay unas convenciones de Ginebra y hay un derecho humanitario, un derecho internacional humanitario, y eso cualquier país que se considere democrático debe respetarlo. Por tanto, si no se puede llegar a todos los terroristas sin causar esta masacre que se está causando en la población civil, pues no se debe hacer. Es decir, no se combate al terrorismo matando niños. El terrorismo hay que combatirlo, por supuesto. Israel tiene derecho a defenderse, pero tiene derecho a defenderse dentro de las leyes de la guerra y de las leyes del derecho internacional humanitario.
¿Aquest tipus d'incursió que estem explicant li sembla la millor per acabar amb cèl·lules terroristes de Hamas, com diu Israel?
Bueno, el combate contra el terrorismo es muy difícil, ¿no? Nosotros en España hemos tenido una experiencia en eso, pero a nadie se le ha ocurrido bombardear en San Sebastián, ¿verdad? Quiero decir que ahí hace falta una gran labor de inteligencia, hace falta a lo mejor pequeñas unidades que se internen dentro del territorio para buscar objetivos muy concretos, en fin, hace falta un trabajo muy difícil y muy largo para conseguir acabar con esa lacra, ¿no?, que es el terrorismo. Pero, claro, la manera, digamos, en la que, desde mi modesta opinión, no se puede hacer es arrasando el país y causando miles de muertos entre la población civil. Si no se puede separar, pues no se podrá hacer. Pero no se puede bombardear un hospital porque a lo mejor ahí dentro se están ocultando terroristas. Si ahí dentro se están ocultando terroristas, pues habrá que mandar un comando a sacarlos de ahí. Pero no se puede bombardear el hospital por si acaso y matar a miles de personas que estén allí refugiadas, ¿no le parece?
Doncs sí, comparteixo la seva opinió i a més li agraeixo que sigui tan clar a l'hora d'explicar-la. Estem parlant d'una guerra, les característiques de l'exèrcit israelià les coneixem, però Hamas quines possibilitats té de defensar-se davant d'una ofensiva com la que estem explicant?
No, muy pocas. Vamos a ver, Hamas tiene aproximadamente unos 20.000 militantes, ¿no? En la franja de Gaza habían 2.300.000 personas, quiero decir, los militantes de Hamas son 0,87% de la población. Eso son los militantes de Hamas, porque luego no todos pertenecen al brazo armado, que son las brigadas al-Qassam. Pero bueno, de alguna manera todos los apoyan, ¿no? O sea, que de alguna manera toda la organización se puede considerar una organización terrorista entera, ¿no? Pero incluso aunque fuera toda la organización, no dejarían de ser, como digo, no llegan al 0,90% de la población de Gaza. Cuando ellos han hecho ese ataque a Israel, ellos sabían que Israel iba a reaccionar de esta manera, porque lo ha venido haciendo desde el año 2007, cuando Hamas consiguió el poder dentro de la franja de Gaza y empezó el bloqueo por parte de Israel. Ha habido desde entonces 16 incidentes armados, ¿no? El más grave hasta ahora había sido el de 2014, cuando entraron también las fuerzas terrestres invadieron también la franja de Gaza. Ellos saben que los terroristas saben que no tienen ninguna posibilidad. ¿Por qué lo han hecho? Pues primero por desesperación, porque seguramente pues se encuentran en una situación en la que tampoco tienen ninguna posibilidad pacífica, diríamos, de hacer valer sus aspiraciones. Están encerrados allí desde el año 2007 en unas condiciones penosas. Pero sobre todo, seguramente, para evitar que Arabia Saudí llegara a un acuerdo con Israel que estaba muy próximo y al cual podrían haber seguido otros países árabes y musulmanes, con lo cual los palestinos se hubieran quedado definitivamente solos y abandonados por todo el mundo. Este ataque terrorista es execrable, condenable contra la población civil, ha producido como mínimo un retraso en esa posible reconciliación entre el mundo árabe e Israel, que para los palestinos pues era bastante bastante dramática, pero los terroristas han sacrificado no solo las vidas de los israelíes civiles que han matado, sino también las de su propio pueblo, porque ellos sabían perfectamente cuál iba Israel no tiene ninguna posibilidad de ganar, no tiene ninguna posibilidad de victoria. Lo suyo es una protesta desesperada, diríamos, ¿no?
Una protesta que requereix un, i provocarà un munt de morts innocents per un cantó i per l'altre. Des del començament de la invasió terrestre, segons fonts d'Israel, s'han bombardejat més de 600 objectius, inclosos dipòsits d'armes, posicions de llançament de míssils antitanc, amagatalls de milicians i altres llocs utilitzats per Hamas. Però també es parla d'afectacions a hospitals. Com ho veu, això?
Bueno, vamos a ver... tenemos que tener cuidado porque la información que recibimos casi todas de agencias internacionales y fundamentalmente de Estados Unidos, que están muy influidas por la información que reciben de Israel, pero la información que tenemos, afortunadamente hay periodistas de enorme calidad y de enorme nivel en la zona que están informando con mucho realismo de lo que está pasando allí. Pero claro, cuando hablamos de que se han bombardeado objetivos militares, pues en fin, se han destruido el 25% de las casas de Gaza, de las casas, ¿no? El 25%, una de cada cuatro casas ha sido destruida. Y además se ha bombardeado hospitales, y además se está diciendo ahora que se evacúen otros hospitales donde hay 400 personas en la unidad de cuidados intensivos que no son evacuables porque lo van a bombardear. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, una cosa es atacar objetivos militares y otra cosa es bombardear indiscriminadamente a la población civil, como se está haciendo, ¿no? Nadie puede negarle a Israel el derecho a defenderse, y además la ofensa que ha recibido es muy grave, muy, muy grave. Pero, claro, todo tiene un límite. Es que el presidente Biden les ha dicho ayer a Netanyahu que será a favor de controlarse y de moderarse, ¿no? Y estamos hablando del primer valedor mundial de Israel. Quiero decir con esto que los objetivos militares están bien, pero no es verdad que se esté atacando objetivos militares y que, claro, mueren algunos civiles porque los terroristas los ponen de escudos humanos. No, perdone. Es que han muerto 7.000 o 7.500 civiles, de los cuales seguramente 3.000 son niños. Entonces estamos hablando de una catástrofe humanitaria, estamos hablando de una masacre. Y eso no son objetivos militares, lo siento.
Després d'aquesta incursió terrestre, jo no sé si ens podem aventurar a pensar què pot passar amb els hostatges capturats per Hamas, perquè és evident que de moment... de seu alliberament crec que se n'ha produït algun en concret
per qüestions humanitàries
i sanitaris, no? Com creu que es pot reaccionar?
Bueno, vamos a ver, aquí efectivamente una de las cosas más importantes que hay son los rehenes, ¿no? La cifra parece ser que ahora mismo estarían 239, otros hablan de 233, en fin, alrededor entre 230 y 240 rehenes, de los cuales además una importante cantidad tiene una doble nacionalidad, es decir, son israelíes estadounidenses o israelíes alemanes o israelíes franceses, es decir, que tiene una nacionalidad de algún otro país que no es ciudadano de Israel, ¿no? El rescate de estos rehenes tiene que ser una prioridad para el gobierno de Israel, y además está sufriendo una presión interna importante por parte de las familias de los rehenes, ¿no? Pero vamos a exigir con toda y absoluta energía a Hamas que devuelva sanos y salvos los rehenes sin ninguna contrapartida, porque esto es una barbaridad, ¿no? Esta gente no sabemos cómo está ni en qué condiciones. Hubo un momento en el que ellos dijeron que habían muerto 50 con los bombardeos israelíes. Esto no está confirmado en absoluto, puede que no sea cierto. Pero vamos, con la misma energía con la que condenamos que se estén destruyendo población civil y hospitales por parte de Israel, se debe exigir la vuelta de los rehenes a su casa sanos y salvos. Israel se enfrenta aquí a un problema importante, porque el ataque terrestre, sobre todo el ataque a los túneles, a la red de túneles que tiene Hamas, pues puede derivar en la muerte de los rehenes, ¿no? Y eso sería una catástrofe política en Israel, ¿no? Entonces ahora se ha venido retrasando la ofensiva terrestre porque hay labores de mediación, sobre todo por parte de Qatar, para intentar liberar, si no todos, por lo menos una cierta cantidad de rehenes. Estas mediaciones de Qatar, también de Egipto, en las cuales pues de alguna manera está involucrado Estados Unidos y también Israel, pues están siendo muy laboriosas y cabe la posibilidad de que den lugar a algún resultado. Y por eso hasta ahora se había retrasado la ofensiva terrestre y por eso están tomando la ofensiva terrestre con mucho cuidado, porque salvar la vida de los rehenes debe ser una prioridad, si lo es. Es decir, nadie quiere poner en riesgo la vida de los rehenes, ¿no? Uh-huh. Ese es uno de los puntos, ¿no? Y el otro, que también es muy importante, es la posibilidad de expansión de la guerra a otros actores regionales o extrarregionales que pueda realmente dar lugar a un conflicto mucho más grave.
José Enrique de Ayala, moltes gràcies per acompanyar-nos, com sempre. Gràcies per aclarir-nos, ni que sigui estratègicament, sobre el terreny, que és el que pot passar en aquesta ofensiva. Moltes gràcies i bona
gràcies.
Tarda.
Gràcies a vostè. Bona tarda.
Ex-cap de l'Estat Major de l'Exèrcit Europeu i analista de la Fundació Alternatives, que ha dit, entre moltes altres coses, que una guerra quirúrgica és impossible.
Versió RAC 1.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿T'imagines un dia sense aeroports? Descobreixo a undiasenseaeroports.com. AENA. Aeroports per a tu. Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Un 2%.
Apunta't gratis al Pla Estalvi de Caprabo i estalvia un 2% de descompte addicional en tot el que compris. Acumula l'estalvi cada mes a la teva targeta Club Caprabo. Apunta-t'hi al web, a l'app o a la botiga i gaudeix...
Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Arriba la tardor i aquelles ganes de donar-li un aire nou a casa teva. Aprofita els dies sense IVA de Conforama en sofàs, matalassos i mobles. Del 26 d'octubre a l'1 de novembre. Conforama.
Necessites fer créixer el teu negoci? Programa de transformació digital per a pimes a EAE Barcelona. Desenvolupa un pla de creixement a mida per la teva empresa i amb l'acompanyament d'experts de l'Escola de Negocis. 100% subvencionat pels fons europeus. Informa-te'n a generaciondigitalEAE.com. Places limitades.
Arturo Valls de Cambrer?
Valls encertat.
Doncs posa'm un Colacao.
Bullint com el foc o millor fresquet?
Calent.
Lent jo? Si sóc molt ràpid. Tu manes, mestre. Quasi cadascú el demana a la seva manera. En marxa un Colacao.
Entre tant d'entreteniment, aquesta falca no és per fer-te passar l'estona. És perquè et passis a una energia millor. Amb la qual, si avui arribem a tot Catalunya, és per garantir-te, a més de quilowatts, principis. És per això que fa més de 120 anys que mirem pel nostre planeta i per la gent. Bassols, l'energia compromesa.
Els que ho feu perquè us agrada col·laborar amb la gent. O perquè heu dit, mira un quiosc de l'11 i us heu animat a comprar un cupó per veure si hi ha sort. Vaja, a tots els que jugueu a l'11.
Ben jugat.
Perquè feu que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Tu no esperaves que en una excursió tindries temps de veure-ho tot? Ni acabar-te el bufet de l'esmorzar. Tampoc apostar al Blackjack després de prendre el sol. I molt menys tastar un plat d'un xef amb estrella en alta mar. Però ja ho veus, tot el que vols és en aquest creuer. És el que testa de vacances amb Costa Cruceros i Nautalia Viatges.
Marta, et veig estressada.
És que en Marc ha començat el curs suspenent matemàtiques. Ja no sé com ajudar-lo.
Em passava igual amb la Marina, fins que ens van parlar de Profe.com. S'encarreguen de tot. Ara entén les matemàtiques i no para de millorar les seves notes.
Profe.com? Classes particulars online? No sé.
Fes-me cas. Prova-ho, que us encantarà. Els profes són genials. Fan un seguiment personalitzat i s'adapten als teus horaris. I la Marina sembla una altra.
M'agrada. On puc aconseguir la classe gratuïta?
A Profe.com.
Profe.com. Aprenem junts.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho. Edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Versió RAC 1, amb Marc Serra.
I'll be there for you.
Canviem de decorat al versió RAC1, 20 minuts a les 5 de la tarda. Hi haurà qui aquesta notícia li serà igual, però en canvi a moltes generacions doncs, els ha causat un impacte conèixer la mort de Matthew Perry en Chandler de Friends amb 54 anys, i avui tenim més informació perquè se n'ha fet l'autòpsia, Míriam.
Sí, els mitjans dels Estats Units diuen que no ha estat conclusiva sobre les causes de la mort i, per tant, s'haurà d'esperar els resultats de toxicològics, que poden arribar a trigar fins a un màxim de 6 mesos.
Carai.
Per tant, va per llarg.
Això com va anar exactament? O sigui, quina és la cronologia dels fets? Què se sap?
Ell, 2 hores abans de morir, sí? Envia el seu personal...
El seu assistent, no?
Sí, a comprar-li un telèfon, un iPhone i unes ulleres. I després, quan torna, se'l troba ofegat dins del jacuzzi que té a la piscina.
Sí, perquè s'ha parlat de jacuzzi com si fos una piscineta petita, però per les imatges que hi ha,
no,
fins i tot prèvies...
No?
Exacte. D'entrevistes que se li ha vist, doncs ja és una piscina molt gran, on en un raconet doncs, té una part que és aquest jacuzzi bastant gros.
Llavors ell el treu de l'aigua i truca a emergències, arriben i intenten reanimar-lo i no és possible. Llavors hi ha uns àudios de la policia que s'han filtrat, que parlen d'ofegament directament, però l'autòpsia és això, que no ha revelat el motiu concret de la mort, i s'han d'esperar doncs aquests resultats toxicològics. Doncs això mentre els seus seguidors segueixen commocionats.
Tu diràs.
I de fet la façana de l'edifici que surt a la pel·lícula com on ells vivien ha estat tot ja ple de flors i de missatges.
De fet, és un dels llocs de peregrinatge quan vas a Nova York, que t'ensenyen la casa, els apartaments de Friends, vaja.
En quan això es gravava a Los Angeles.
Sí, no? Sí, però és els exteriors, no, que van gravar.
Exacte. Doncs ara el que s'està a l'espera és de saber detalls del funeral, i també s'espera aquest comunicat conjunt que s'ha anunciat que faran els seus companys a la sèrie, que s'hauria en principi de publicar avui. L'única que sí que ha parlat, o l'entorn de Lisa Kudrow, la Phoebe, que ja ha dit que es planteja adoptar el gos de Perry, que és un poodle que es diu Alfred, i que feia companyia a l'actor des dels últims 3 anys. I també el tema de l'herència, s'està parlant de l'herència que deixa prop de 120 milions de dòlars, que no és poc.
Ell, de fet, explicava en el seu llibre, un llibre molt, molt interessant, que d'aquests 120 milions de dòlars, 9 milions de dòlars va destinar a la seva desintoxicació. 9 milions, un tema que l'ha marcat per tota la seva vida.
I que ara diuen, doncs, com que ell no ha tingut descendència, doncs que podrien anar a parar els seus pares o germans.
De Matthew Perry se n'ha dit moltes coses aquests dies, molts hem publicat fragments de la sèrie que l'ha fet famós, però ell va dir que volia ser recordat més enllà de Friends, sobretot per la seva lluita contra l'alcoholisme, i que volia que la gent, doncs, d'alguna manera ajudar-la a través dels seus consells. També és una persona que era especialment graciosa a l'hora d'explicar anècdotes. Avui n'hem volgut rescatar una, la farem escoltant la seva veu original, us anirem donant algunes pistes per entendre-la bé. Aquesta la va explicar el show de Graham Norton a la televisió britànica.
I was at this bar, this is back when I was drinking.
Estava en un bar,
with a couple of friends,
amb uns amics,
and Night Shyamalan walked in.
I hi havia el senyor Shyamalan.
And I went, oh my god, hi, how are you? Please sit down, join us.
Que es va sentar a la seva taula. Shyamalan, el director del Sexto Sentido.
And then it was just me and M. Night Shyamalan for about another hour. And
I van estar parlant hores.
Talking about show business or anything. We were just kind of talking
del negoci, de dones, d'amor, de pèrdua, de la vida.
He mentioned that there was another club.
I va dir que hi havia un altre club que havien acabat d'obrir molt a prop del lloc on eren. I li va proposar anar, i ells dos hi van anar. I estava convençut, el Matthew Perry, que seria una gran estrella, perquè tot el que ell deia li feia molta gràcia a Shyamalan. Van tenir una molt bona trobada ells dos. I fins que vaig tenir la confiança de dir-li, escolta, m'agradaria treballar amb tu.
And I remember going, oh, I wish I hadn't said that.
And then ell va reaccionar al Shyamalan amb una cara estranya. I va dir, me'n vaig al lavabo. I mentre Shyamalan estava al lavabo, un amic seu li va dir, què estàs fent, Matthew? I em va dir, estic passant una nit extraordinària amb Shyamalan. I va dir, no, si aquest no és Shyamalan.
It wasn't.
Com? just an Indian gentleman. És un senyor indi. No és Shyamalan. S'hi assembla, però no ho és. And I had said to him, let's work together. Jo li havia dit, treballem junts. I ens en vam adonar que era un maître d'un restaurant local. Aquesta era una de les anècdotes que es veu que explicava molt bé Matthew Perry.
Jo no veia la pel·lícula aquesta de Friends, no la veia.
La sèrie de Friends.
Les pel·lícules aquestes que feien una darrere l'altra, vaja, la sèrie.
Sí, la sèrie.
Sí, el Plus.
No el Plus, això. Fent el Canal Plus els divendres al vespre.
Jo ho veia més tard, Friends. La pel·lícula de més tard. Jo sí que eren Friends. El vespre del Canal Plus, allò eren Friends, eh? Però con derecho a roce, eh? Amigos con derecho a roce.
Es veia.
Bueno, jo no pagava. Per mi no eren pornogràfiques, eren eròtiques, perquè m'ho havia d'imaginar. Saps? Insinuava amb els ratlles.
Li agradava un altre tipus de Friends, a vostè.
Sí. No havia tant diàleg, però també hi havia més. Eren més amics, vaja.
Ja, prou de parlar d'aquest home, no?
D'aquí, de
Matthew Perry. Tot el dia estàs parlant d'aquest senyor.
Bueno, perquè hi ha molta gent que per generacions ha tocat i ens ha sorprès.
Sí, però esteu aquí parlant d'aquest senyor i de la mort de Son Goku ningú en parla.
No s'ha mort Son Goku,
eh? Sí, és català, eh?
No s'ha mort Son Goku, no.
Sí, s'ha mort i no ho dieu, era una persona més important que l'americà, eh? Que era conegut a tot el món, perquè aquest Perry, aquest no coneixia de res, jo.
Vostè no, però moltíssima
gent. I a mi m'agradava el Follet Tortuga, que quan tenia pensaments verds i quan s'ha rajat sang del nas. Tampoc ho esteu dient, això.
No, s'ha mort...
A xorro li sortia la sang del nas, a xorro.
No. S'ha mort la persona que feia les veus i posava les veus a les cançons. Vostè porta una mica d'error, hem tot plegat. Es diu Jordi, es deia Jordi Vila.
Sí, Son Goku.
No, Son Goku no.
No sé, el Feidi...
És aquest que canta.
Aquest per mars i muntanyes i per tot. Però no m'artístic, Son Goku.
Però des d'aquí una abraçada a tots els seguidors de Matthew Perry i evidentment també als de Jordi Vila. Estadella, bona tarda. Què tal, com estàs? A veure, atenció al que passarà cada dilluns amb Guillem Estadella.
Sí, perquè es porta un concurs, eh?
Ah,
ja sabeu que m'agrada estar de bon humor i que avui és dilluns i costa una mica.
Sí que costa,
sí. Sé que és un dia en general que la setmana es fa llarga, tot i que aquest dimarts és festa, dimecres. He preparat un joc per...
Es fa curta, però no tan aviat, és dimecres.
He preparat un joc per començar la setmana per todo lo alto.
Sí?
És que cada dilluns, gràcies als amics del restaurant Lomo Alto, posarem a prova els oients per saber si estan atents o no al programa i si són bons amants de carn. Vull dir, és molt important, perquè no conegui Lomo Alto, el restaurant de
màgic,
carn.
Màgic, amb el màgic.
Exacte. Si voleu participar, molt fàcil. Només cal canviar un correu a versió@racu.net amb el vostre nom i telèfon i posar l'assumpte por todo lo alto. Algun moment...
Por todo lo alto.
Por todo lo alto, sí, sí. Al moment del concurs us tocarem en directe i us farem una pregunta i si la responeu de manera correcta tindreu un superpremi.
Bueno, com això que es fa a la tele, no? A vegades
exacte,
truquen sí, i si responde li preguntem.
Sí, exacte.
Sí.
Llavors, què s'emporta el guanyador?
A veure.
A veure, perquè m'interessa.
Qui contesti i acerti la pregunta s'emporta un menú degustació per dues persones.
Ojo.
On el protagonista, què serà? Doncs un superxuletón de vaca rubia gallega madurada durant 150 dies, de quasi bé un quilo de pes, mare meva, es pot menjar això. I tot això al restaurant Lomo Alto, el temple de la carn de Barcelona, que trobeu al carrer Aragó, cantonada Pau Clarés.
Us he de dir,
quin regalàs. Que vaig anar dijous...
Tu ja hi has anat.
Tu ja has fet.
Jo vaig dir, escolta...
Sempre per si les mosques.
Vaig anar per les mosques. Lomo Alto, vaig dir, escolta, si hem de fer un concurs, fem-ho bé. I molt bé, la rubia gallega estava molt bona, sí, eh? Vull dir, hi havia nivell.
Ah, sí?
Sí. I a part hi havia una... Fins i tot les olives que et posen per fer paciència, perquè
mira,
i tot estava boníssim.
Això és imprescindible al restaurant. Si les olives són bones, vol dir que el que vindrà després ho serà. Si pinta malament, ja pots apretar a córrer. Però el que hem d'explicar és la mecànica d'aquest concurs.
Doncs mira, com deia abans, trucarem un oient i quan despengi directament li posarem una...
A lo loco. Un oient d'aquests que ens ha enviat un correu per participar.
Participeu a versió@racu.net.
Sí?
Doncs despatjarà el telèfon i li posarem un àudio, un fragment de so que sona dia a dia a les cuines de Lomo Alto, i jo li donaré tres opcions. I si encerta la resposta correcta, el premi és per ell.
O sigui, és un so que tu has enregistrat a la cuina de Lomo Alto.
Sí, vaig anar allà a Lomo Alto, que unes cuines espectaculars.
Doncs vinga, Lujas, anem a trucar a veure què passa, a veure qui ens agafa el telèfon i a veure si respon correctament al repte de l'Estadella.
Vinga, va, som-hi.
Estem trucant ara mateix.
Estic nerviós, això és una mica com de l'Hormiguero.
El que pot ser és que la persona que truquem no sàpiga ni de què estem parlant, però...
Hola.
Hola?
Hola?
Calleu.
Calleu.
Calla.
Truquem en directe, eh? La persona no ho sap, eh?
Calleu.
Ai, que nervi.
Hola?
La persona ha dit que vol concursar, però no sap que l'estem trucant.
No sé, podríem anar tu i jo.
Calli.
Si no li toca a ningú...
De moment, molt atent.
De moment no ens escolta. No.
Quants trucs quedem? Perquè això sempre es costa.
Quatre com a molt.
Cinc.
Quants?
Cinc.
Ei.
Hola.
Ei.
Hola.
Ei.
Ingrid.
Sí.
Com estàs?
Bé.
¿Sabes qué es lo que quiero?
No será algo del lomo, no sé.
¡Bravo!
A veure, que moment... Que... Serà, a veure... Bona tarda, som els del Versió RAC1, com estàs?
Bé, molt bé.
No havia de respondre cap pregunta. Però m'has inventat tu una mica,
sí,
no?
Sí, així en castellà, mica, no? Molt sí, bé.
Perquè és el de l'hormiguero, clar. Ja. Saps el que vull, Ingrid?
Quina gràcia.
Bueno, el que té ja, no?
Vale, està bé.
Bueno, Ingrid, atenció perquè et posem un àudio, eh?
Exacte, mira, aquest és l'àudio que hauràs d'encertar el que és.
A veure, tornem-lo a posar, perquè, a veure, això s'ha d'escoltar atentament.
Vale, et dono tres opcions.
Ah, hi ha opcions.
Hi ha tres opcions,
val, sí. Atenció.
Opció A, el so d'un ganivet que s'està afilant.
Sí.
Opció B, és el so de les culleres mentre es fan un stick tartar. Opció C, és el so de la màquina per tallar carn abans d'introduir la peça.
A veure, Ingrid, un ganivet afilant-se, el so de les culleres mentre es fan un stick tartar o el so que fa la màquina per tallar carn abans d'introduir la peça? Com ho veus?
Jo crec que és de l'stick tartar, a mi em sonava més això.
El so de les culleretes mentre fas un stick tartar?
I la resposta... Sí? És...
Aquests nervis, per favor.
Correcte! Oh!
Bravo! Bravo, Ingrid! És espectacular, eh?
I Estadella i Ingrid, per aquells que són mal pensats i diuen, això vols dir que ara no ho hem fet perquè és el primer dia, perquè l'Estadella la coneix.
No ens coneixem, Ingrid.
Perquè sapigueu que l'encertada penjarem un vídeo, el publicarem a Stories, on es veu que exactament aquest so correspon al que acabem de comentar.
Amb qui aniràs? Sempre us em pregunto.
Aquí venen els voltors.
Amb qui vas a sopar?
Amb el meu marit.
I el teu marit no pot ser que tingui un viatge i necessiti un substitut.
He sentit amb el teu marit.
A què se dedica? Que igual li surt una feina de...
Extra.
Sí, amb el senyor Buigas, eh?
Amb mi?
Ah, sí! Què dius?
Val, anem els dos, doncs, eh?
Molt bé.
Vale, perfecte, del teu marit el bon vin.
Pobre.
Mira, només dir-te, Ingrid, que l'Stick Tartar és un dels plats estrella d'aquest menú d'edició limitada que ens ofereix l'Homo Alto i que podreu guanyar tots els dilluns participant, com ha fet la Ingrid, un tartar de carn de bou madurada i picada amb ganivet i mentre el fet, el metre de l'Homo Alto vindrà a la taula, prepararà directament perquè puguis veure com preparen aquest Stick Tartar. Veuràs aquest moment de les culleretes, com van recollint, per tal que els condiments i la salsa picant quedin ben integrats en aquest tartar de bou. Així que ja ho sabeu, a gaudir del temple de la carn.
Gràcies, Ingrid. Felicitats.
Gràcies a
vosaltres. Gràcies, Estadella. Continuem repassant les notícies del dia, senyor Marcelí. Una que vostè ens haurà d'aclarir. Atenció al que explicarem ara mateix. Atenció a la troballa. Aquest animal...
Ui!
Que ara sona... És molt a prop de Barcelona.
Jesús!
Sí. Els agents rurals han confirmat que han detectat un llop a la serralada de Marina, a Santa Coloma de Gramenet.
Santa Coloma? Però sí. Si això és aquí.
És el taco d'on està la bona.
A
més, és el primer cop que un animal d'aquesta espècie apareix tan a tocar de Barcelona. Això sí, els agents rurals han deixat clar que l'exemplar no està afincat a la zona, diguéssim, que
no allà,
hauria vingut de pas, no?
Sí, perquè pas en cita. Van a caçar...
Se l'ha vist un cop, només.
Sí, és que van a caçar fora de casa, o sigui, d'on viu el llop. No està allà, o sigui, no veuràs mai allà.
Surta fora, que s'ha...
Però llavors ha de fer molt de trajecte per
tornar. Molt, però poden fer quilòmetres, els llocs.
Sí, es veu que viatgen molt, diuen els experts, no sé. Han detallat que se'l va identificar al març de 2022 a través d'una càmera de fototrampeig i que no s'ha comunicat oficialment perquè només se l'ha vist una vegada i, per tant, no han pogut fer proves d'ADN per saber si és un exemplar nou o és un dels que ja tenen detectats.
Aquí tenim de tot, eh? És país d'acollida. Senglars, llocs, el que faci falta.
Actualment a Catalunya hi ha 4 llops identificats, tots 4. Mascles. Un a l'Alt Empordà, un altre a l'Alta Ribagorça, un tercer al Solsonès i l'últim al Moianès. I no es descarta que aquest darrer sigui el que ha fet aquesta incursió aquí a l'àrea metropolitana.
Tranquils, eh?
Tranquils de què? Home, a veure, és un llop, eh?
Perdoni, els llops antes entraven per les cases.
No, però si vostè té la casa que no sigui ni de palla ni de fusta, i sempre quan vostè posi una olla bullint allà a la ximeneia, això s'ha de saber d'història, els tres porquets.
I si vostè és un porc, no?
Si vostè és un porc, llavors quadra tot.
Que ja ha fet gràcia, no?
Què li passa?
Ha quedat...
No, no, aviam, quan algú em desmunta, m'entens? I ho haig de reconèixer.
Fotut, ara,
no, no, aquí
ara,
no,
ara
ja està.
T'ha fotut, eh?
Tocat i posat.
Ara no, home, però escolti, no, estava fent analogia dels tres porquets.
No, però ara pobret,
t'ha fotut, eh?
Té una sensibilitat, el senyor.
Ara s'ha de saber perdre, també, eh?
No, però jo no he fet res contra vostè, jo només he dit si vostè és un porc, només he dit.
Bueno, i una altra bona notícia...
Els llops entraven a les cases...
Sí. Hi ha gent que té llops com
robaven,
a casa.
I robaven els llops.
Li dic una cosa, vol fer coses lloves? Vol fer una mica de coses lloves?
Ah, si
coses lloves.
Vol fer coses lloves? Sí, vinga, sí, fem una mica de coses lloves.
Coses lloves. L'espai més esperat de la radiofonia catalana.
No, esperat no, eh?
Coses lloves. Parlem de llops, guineus i altres bestioles. Coses lloves. La realitat del llop que sempre havies volgut saber.
Que viene el lobo, que viene el lobo.
No, no viene, m'ha explicat.
Coses lloves.
Menos lobo.
A les antípodes de Rodríguez de la Fuente.
Que perruxita.
Coses lloves.
Va,
sí, sí, s'ha cansat vostè mateix, no? S'ha cansat.
Sincerament, ja no sabia què dir.
De la seva pròpia introducció. És
no,
més trist.
Això que ja... t'explicava, que, a veure, ara feu broma de tot això.
Però, home, Lujas.
Atenció, eh?
Mestre Masclans, bona tarda.
Ai, l'amor del país, bravo! Aquesta versió de Lobo Hombre en París està molt bé, eh? El felicito.
Em va engegar a París.
Sí, no, engegar a París no, és Lobo Hombre en París. Bueno, escolti, va.
Bé, tornem a coses lloves.
Sí.
Què has explicat?
Coses dels llops. Ara fa molta gràcia això dels llops, perquè Rodríguez de la Fuente la fa molt de mal. Allò que ell cridava els llops, els Rodríguez de la Fuente,
sí,
i venien llops, i ells els acariciava. I
no ajuda gens a vostè amb les seves efectes especials.
Charlie Ripple.
Com ho feia, veure?
Ho fa igual, eh? Ho fa igual.
Sembla un ruc, sembla un asa.
Té una gràcia. Ai, fixa't.
No anirem enlloc, eh?
El lobo. Que hi ha un episodi que és tot de llops,
sí,
i que tiene que haver más lobos i tot aquest romanzo, sí. El llop es va eliminar perquè era una desgràcia no només pels ramats. Entraven per seguir la gent. Si tu anaves de camí, vaig de camí d'un poble amb un altre, sí, hi ha llops, te podien sortir els llops i de tu no quedava res.
Però hi ha gent que té llops a casa, de debò, que els té ensinistrats i té llop com qui té un gos.
Doncs molt bé, doncs ja s'ho faran i algun dia ja el trobaran els ossos d'ell. O d'elles. Tota
vostè,
la vida s'ha dit...
Vostè és un naturista una mica agressiu, eh?
El llop no, el llop és... El llop és manso.
No, però vull dir que Rodríguez de la Fuente explicava les coses diferent.
Què és aquest so? Què és això?
Això és el llop.
El llop, com Eugènia.
Entraven per les cases i robaven la canalla del Barçol.
Què diu?
El llop... Hi ha 50.000 casos registrats i explicats.
I se n'han fet pel·lícules, també, de que van robar una nena d'una tenda de campanya.
I de molts altres...
I els lloros roben joies.
I allò, aquella famosa frase, i ara us explicaré una cosa que no sabeu. Llops amb llops no es mosseguen, que es diu...
Perro no come perro, també diu. Perro no muerde perro.
León come gamba.
Perro no come perro.
No muerde perro.
León come gamba.
Doncs és mentida. És mentida en tots els sentits.
Se la foten, també, no?
L'alegoria, tant l'alegoria com la veritat. Els llops... Una vegada es va donar el cas d'un senyor que es va trobar amb un llop, es va enfilar dalt d'un arbre i el llop no el podia veure. Però el llop va cridar als altres, a tota la llopetada.
Ah,
tota
els col·legues.
El lobezno.
Eh?
El lobezno.
Bueno, total, van venir tots i com que l'home que era dalt de l'arbre i no el podien haver, els altres llops s'hi van tirar a sobre del que els havia cridat i el van fer xixina.
Què diu?
El que sents? Llops amb llops.
Van matar el llop, perquè el van matar.
Perquè els havia cridat i no hi havia carn.
I ara?
El que sents, i això no és la primera vegada...
Se li ha acabat l'efecte.
Està
pagant, s'ho pega. Ai, se li ventolim.
El ventolín també va amb efecte d'eco?
Sí, tu perra.
Tu perra.
Lobo.
Tu lo va.
Fui tu perra.
RAC 1.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim un...